Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
L'amic i company Miquel Labòria és un crac de la domòtica i ha invertit moltes hores. No tothom pot explicar com muntar un automatisme per detectar la posició solar i, segons la incidència dels rajos sobre la finestra, obrir o tancar la persiana. Ell sí, i ho explicarà avui. Conversarem sobre domòtica des de la part més senzilla per començar a la més avançada. Per altra banda, el senyor Òscar Pérez i jo portàvem mesos intentant trobar un moment per parlar dels NAS, els Network Attached Storage, a Mossega la Poma. I l'Òscar, a banda d'haver provat i saber força sobre NAS, avui ho veureu, també és doctor en friquisme domòtic i, per tant, estava clar que s'havia d'unir en aquest episodi. Per tant, Miquel Labòria d'una banda, Òscar Pérez d'una altra, Miquel Àngel...
Hola!
Tu no te querías perder esto, tampoc, eh?
No, dic, va, anem
a... Ah, sí, sí.
Doncs aquí això... som, no? Vinga.
Hola, Miquel, ara sí que et
alguna
saludo.
Cosa... Bones, hola, perdona, perdona. M'he avançat, m'he avançat.
Fas bé. Tot tenim el Marc avui, per tant, si algú no s'avança, quedarà massa formal. Òscar, benvingut a Mossega la Poma.
Un plaer estar aquí amb vosaltres.
Oient de fa temps, sí. Mossegui de pro...
L'Òscar López, no, Pérez,
Pérez.
És l'Òscar, jo és que clar, jo el conec per Òscar Apple.
Sí, és el seu nickname.
Sí, correcte.
Que clar, a vegades dic, hòstia, ja veus, hòstia, el tio aquest cabron que es diu Òscar Apple i no para de fotre-li merda a Apple per Twitter, qui collons deu fer? Doncs ara ja sé qui
és. Sí, últimament m'he tornat una mica hater de
Apple. Ets un retrofanboy. Sí, eres no, fan abans i ja no.
Veus dir que ser crític amb Apple sempre és important.
És important, sí. Doncs com això...
Els que fa molt temps parla... que som... Hem sigut molt crítics, també, jo crec.
Sí, cert. Vull dir que... I nosaltres vam ser crítics des de l'inici, en recorda't, Miquel, quan amb la campanya del català i moltes més coses.
Justament, jo crec que som dels primers que ens hem queixat de moltes coses, moltes de les quals, per sort, s'han anat arreglant amb el pas del temps.
Per això Apple ha passat molt de nosaltres, perquè ha fotut bastant de canya. Molt bé, doncs, fixeu-vos, aquests són els ingredients i aquest és el panell per fer aquest episodi especial. Aquesta setmana no hi hauria episodi perquè coincidia dimarts i festiu, però mira, ho hem avançat i serà aquest programa especial parlant de NAS i domòtica amb en Miquel Labòria i l'Òscar Pérez, episodi 459 de la temporada 14 de Mossega la Poma. Comencem.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Molt bé, doncs anem, si et sembla, la primera part l'anem a destinar a parlar del tema del NAS, però abans de parlar d'emmagatzematge unit a xarxa o accessible per xarxa, tot això va néixer, i jo crec que és bon moment que ara en parlem tots abans d'entrar amb el tema del NAS, de la lletra petita de l'iCloud, ¿vale? Com un exemple, els que tenim Apple, ¿vale? de backups i emmagatzematge domèstic, perquè avui, òbviament, no parlarem de tipus... No farem una explicació des d'un tipus de vista d'empresa, sinó des d'un tipus de vista domèstic, ¿vale? Amb el backup típic o el emmagatzematge típic que fem servir tots o molts, que és el tema de l'iCloud. I hi ha una lletra petita i és una lletra petita que té la seva història. Tu, Òscar, tu vas estar mirant, veritat? Què pots destacar de la lletra petita del contracte?
Sí.
Com un exemple, però altres, jo crec que més o menys Dropbox també té la seva lletra petita, OneDrive també...
Sí, bueno, jo ho vaig estar mirant perquè vaig perdre una mica d'informació i com que no ho trobava del tot fiable, després al fer recerca trobes coses que al·lucines una mica. Algunes com, per exemple, que si no fas una còpia de seguretat en 180 dies, Apple pot eliminar les còpies associades al dispositiu. Llavors, que no té cap responsabilitat en cas de dany, corrupció, pèrdua, retirada... Llavors...
Estàveu al cas d'això? O sigui, si no fem una còpia d'aquestes automàtica, de l'iCloud, que la pots programar manual, és a dir, que entenc que la pots fer forçar manualment, però si te n'oblides durant 3 mesos, si dona la gana, et donen per mort, no?
I això a tu t'ha passat, Òscar?
No, bueno, a mi el que m'ha passat perdre contactes. Contactes, al principi vaig pensar que podia ser de les betes públiques, vaig deixar de provar betes públiques, vaig actualitzar només amb Over the Air i he seguit perdent contactes, que en el meu cas no ha suposat res transcendental perquè no era un contacte allò de feina o que pugui...
Però perdre la targeta en contacte, pum, desapareix.
Sí, sí, diversos contactes que jo sabia que hi eren, al mòbil, i no ser-hi. I dius, hosti, i després quan he mirat aquí a tota la documentació que surt a internet d'iCloud, resulta que, per exemple, el backup de l'iPhone no inclou tot això dels contactes, les notes, diguéssim, les notes, contactes, calendaris, això no, es guarda tot per una banda i el backup per una altra. No és que tinguis redundància de dades bandes. Si hi ha un error de sincronització, s'acabó. A més, no pots rebobinar, així com, per exemple... Dropbox pots rebobinar endarrere 30 dies o, per exemple, les versions dels fitxers en Mac de Pages, Numbers, hi ha les versions que tires una mica enrere. Aquí no, aquí tu tens uns contactes i són els que són.
Dit d'una altra manera, perquè tothom ho entengui, el que no tenim és històric. Podem recuperar l'últim backup. Bueno, no ho tinc tan clar. Sí que hi ha versions d'històric en l'iCloud, si vols recuperar un dispositiu, no?
Sí, però no, però per exemple...
Jo crec que una cosa és el backup. Dels contactes és que hi ha molts serveis de contactes dins de l'iPhone. És a dir, els contactes no només poden estar a iCloud, sinó que et poden venir d'una compte de Change, et poden venir d'una compte de Google, et poden venir d'una compte de Yahoo, et poden venir de 1.000 cantons.
Vale, per tant, jo crec que vol dir aquí... Exacte, vol dir que l'Òscar deia que contactes no té històric. Potser la còpia d'iCloud sí, però com contactes va per una altra banda, no tens un històric de contactes. Tens l'última còpia, si la tens. That's all false, no?
Correcte.
O sigui, històricament, les còpies de seguretat que es feien a iTunes, vale? Perquè jo me'n recordo que vaig veure la transició, bueno, tot i que en MobileMe no sé, no hi havia backups, o sigui, MobileMe ja no me'n recordo. Bueno,
sí,
no tenia uso de razón, quasi. Bueno, doncs, pues, sí que hi va haver la transició aquesta. Clar, jo me'n recordo molta gent que estava acostumada a fer el backup a iTunes, que allà sí que es guarda tot, i tot és tot, 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 i si la fas, de fet, actualment, xifrada, et guarda també els passwords. Llavors, quan vam passar la transició a la sincronització amb iCloud, tota cosa que sincronitzés via iCloud no estava inclosa a la còpia, que des d'un punt de vista d'usuari pot tenir cert sentit, no? És a dir, hòstia, si ara sempre tens els contactes sincronitzats, per què vols fer una còpia? Però, clar, està pervertit, no? Perquè, clar, si pel que sigui es borra alguna cosa, no pots tornar enrere. Vale?
Sí, aquí quan...
I és on hi ha la incongruència.
Igualment, dins d'iCloud, tu pots anar amb un punt en concret d'una còpia? Jo diria que només tens l'última còpia que has fet.
No, tu pots tenir diverses còpies.
Pots tenir diverses còpies. Que passa que no sé si això ho fas amb el Mac, per exemple.
No, amb el Mac sí, però amb iCloud diria que no. iCloud tens una còpia. Tu tens una còpia.
Sempre tens l'última.
I és l'última que has fet.
Sí, sí. És l'última que has fet, és cert.
Jo crec que sí. A més,
no és un time capsule que pots...
Sí, no és un time machine.
Per tant, iCloud és un sistema d'emmagatzematge que pots tenir una còpia, però no és un sistema de backup. No. I això ens ha de quedar tots molt clar. Un sistema de backup...
Està pensat. M'he comprat un mòbil nou i m'ho vull passar tot el nou. Dos, m'han robat el mòbil, vull recuperar com estava el mòbil. Se m'ha trencat el mòbil tant que no el puc recuperar, torno a carregar totes les dades, però punto. És a dir, hòstia, acabo de borrar un contacte, vaig ahir a recuperar-lo?
No.
Perquè hi ha gent que m'han dit, hòstia, he borrat un chat de WhatsApp, vull recuperar-lo, com ho puc fer? No hi ha manera. No hi ha manera, perquè o la còpia d'ahir encara no s'ha matxacat amb la d'avui i llavors sí que pots recuperar la d'ahir, però en el punt que es matxaqui, que ho farà automàticament, ja l'hem pifiat.
I a més, no pots seleccionar el que vulguis, sinó que és tot o res.
No, restaures tot. Restaures tot.
És que aquí és on el camí d'Apple i el meu es van bifurcar. Quan ja no es van poder fer els backups amb iTunes, això a mi ja no em va agradar. Després vaig descobrir el programa aquell Imaging 2, que està per Mac i per PC, que aquest sí que et fa una còpia de tot, perquè, entre altres coses, clar, amb local tu podies tenir 4, 5, 10 còpies de diferents èpoques i guardar-les totes. I si per lo que sigui et dones compte al cap de 6 mesos que necessitaves alguna cosa, encara ho pots tenir.
I, a més, és explorable. Sí, no, la d'Imaging? Sí.
És explorable, pots fer que es copiï directament, per exemple, al NAS. Una altra cosa que pots fer, instal·lar aplicacions que ja tenies, perquè hi ha una aplicació que, per exemple, la treuen de la botiga d'Apple, sí, i ja no te la pots tornar a instal·lar perquè no està a la botiga. En canvi, amb Imaging 2 sí que pots.
Sí, Imaging 2 ve a ser com un Time Machine per iOS, no? Seria? Per iPhone, no?
Sí, sí, però sí, has guardat un local. Simplement pots guardar un local.
Sí, vale. I això és important de destacar, eh? No tenim, així com en el Mac, en l'ordinador, en el portàtil o en el de sobretaula, hi ha un sistema que es diu Time Machine, que sí que tens un backup incremental i, per tant, pots tirar enrere en el temps i recuperar un arxiu que té tota la trajectòria fins al límit del teu emmagatzematge de backup, eh?
Aquí sí que inclou totes les dades d'iCloud, és a dir...
Sí, i tu pots recuperar la versió d'ahir, d'abans d'ahir a les 10, d'abans d'ahir a les 9, a les 8, eh? Això, aquesta traçabilitat amb un dispositiu com un Mac la tens, perquè va associat al macOS, però amb iOS no, i això per aquella gent que tota la seva feina i tot ho depèn d'iOS, i parlo també de correus i de moltes altres coses, això sí que és pot arribar a ser un problema. Deixeu-me que faci
una pregunta, Tomàs. Yes. Jo crec que cada vegada, quan treballem més amb dispositius com sigui un iPhone, un iPad o un Mac, realment les dades que tenim en aquests dispositius cada vegada les tenim més sincronitzades. Eh? Vull dir que ara, si voleu, després, més endavant, segurament en podem parlar. Però vull dir, crec que cada vegada hi ha menys dades sensibles del perill d'haver-les de tenir en l'iPhone, a part de lo que deia l'Òscar, que es perdien contactes, que evidentment aquí sí que és un problema, eh? Perquè si van desapareixent contactes i no saps quan, ni qui, ni com, aquí tens un problema greu. Però jo crec que a dia d'avui, treballant amb aquests dispositius, majoritàriament tenim tots sincronitzats. Els correus els tenim amb un Exchange, amb un Gmail o amb un no sé què, però al final no estan directament en aquest dispositiu. Tal com estan en aquest dispositiu, estan els altres tres amb els que treballem directament. Per tant, per criticitat, tenir una còpia seguretat.
Excepte...
Jo la tinc excepte... a l'iPhone.
Clar, perquè tu tens diversos dispositius, però hem d'entendre que hi ha usuaris que només tenen un dispositiu, que és l'iPad o el telèfon i d'Adsol Folks, no tenen res més.
Sí, però que encara que tinguis diversos dispositius, quan tu borres una cosa d'un, s'esborra dels altres, també.
Exacte.
És un problema que té això de sincronitzar. Hòstia, que vaig borrar allò i ja no ho tinc enlloc.
Exacte, i el problema principal no és tenir un núvol, és no tenir versions, no poder tornar enrere, inclús, per exemple, de fotografies, perquè, clar, que no tingui redundància de fotografies...
De fotografies ara en parlarem, eh? I de més coses. Però deixeu-me dir un altre cas d'ús catastròfic que no és molt comú, però que pot passar i aleshores sí que flipes, ¿vale? Ho van publicar no sé qui en el grup de Telegram, un oient en el grup de Telegram, i feia referència a Google, ¿vale? Però jo crec que et podria passar exactament igual en el cas d'Apple, ¿vale? Era un usuari, va sortir una història a Twitter d'un usuari que Google el va primer bloquejar dient-li que havia fet un mal ús de la política d'ús dels serveis de Google, i li va bloquejar tota la compte de Google. Per tant, Gmail, Google Fotos, la suite d'ofimàtica de Google, no podia accedir al lloc.
El Drive.
No hi ha un senyor Google, no hi ha un telèfon de suport de Google per trucar, no li resolien. I quan intentava resoldre aquest problema via web, li deien que li enviaven la informació per poder recuperar la seva compte a la compte de correu que tenia bloquejada de Google. No? Vull dir que... I compte perquè... Ho posem ara amb Google, però això també pot passar amb Apple o pot passar amb altres serveis que són de tercers. ¿Vale?
Per això és important també tenir correus de recuperació que no tinguin a veure amb el mateix servei.
Ja, exacte.
De fet, una d'elles és tenir l'Apple ID no amb un correu iCloud. Perquè si et roben la compte o et canvien la contrasenya, t'envien un correu al correu de l'Apple ID. Però si l'Apple ID, el correu de l'Apple ID la tens a la mateixa compte iCloud, ¿vale?, el hacker o el que hagi entrat a la teva compte d'iCloud pot borrar el correu i no t'entraràs mai. ¿Vale? Sí. una cosa, volia dir una cosa ara, com que per sort o per desgràcia no he tingut que tocar mai, o sigui, no m'ha passat mai que hagi de restaurar coses de l'iCloud, llavors, clar, doncs no sabia. Acabo d'entrar en el panell d'iCloud, vale? I en la secció d'ajustaments, vale? Que aquí sabia que hi havia alguna coseta, però no ho havia fet servir mai, hi ha un apartat a sota que diu avançat i diu restaurar contactes, restaurar calendaris. Si apretem a restaurar contactes, vale? Jo en el meu cas tinc un històric d'un, dos, tres, quatre, unes 10 versions. Vale? No sé amb quin criteri ho fa, la veritat, però sí que tinc aquí com un històric de... Però clar, no veig quins contactes hi ha ni quins no. Vale? Simplement hi és una llista amb unes dates i amb un botó de restaurar. Vale? Només dir-ho perquè...
Ja és molt. Ja és molt.
Sí, perquè siguem més, una mica més precisos. Jo això no ho sabia perquè és que no ho he tingut que utilitzar mai, per sort, però sí que veig que com a mínim algú hi ha. No es poden explorar aquests històrics.
Però això des del navegador?
Navegador, sí.
Ah, des del que és l'iPhone no hi ha aquesta
opció. No. Des d'iOS no, però des del navegador, des del panell d'iCloud jo sabia que hi havia alguna cosa de restaurar.
De fet, Safari, diguéssim, entrant a iCloud...
Sí, entrant a iCloud te'n vas al panell de seleccionar on vols anar, mail, contactes, calendaris, al buscar-me iPhone, que això sí que segur que algun cop l'heu fet servir. I aquí tenim un que es diu, jo ho dic en castellà, ajustes de la cuenta.
Configuració del compte.
Configuració del compte. I a sota de tot, vale? Que aquí, de fet, fins i tot tenim, veiem els dispositius que tenen Apple Pay, fins i tot des d'aquí em sembla que els podem bloquejar. I a sota de tot tenim avançat, restaurar arxius, restaurar contactes, restaurar calendaris i restaurar els favorits del navegador.
Marcadors.
Vale? Que els marcadors, que sapigueu que hi ha això. Vale?
Afegit.
I l'últim cop que ho vaig mirar no recordo que hi hagués com un historial.
Però tanta granularitat, sí. Mira, afegit això, i ja tanquem aquest tema per entrar en els temes del NAS, perquè si no avançarem. I això ho va comentar l'Emilcar fa uns dies, que també venia d'un altre podcast, que no sé qui ho havia comentat, però és una solució que jo no la feia servir i l'he començat a fer servir, ¿vale? No és per fer-ho cada dia. I és... què passa si tu vols recuperar tota la teva fototeca d'iCloud? Pel que sigui, ¿vale? Perquè la vols tenir tu, perquè vols tenir una còpia independent de la còpia d'Apple.
I això és molt important, Tomàs, perquè sí. iOS i Mac no guarden còpies de la imatge sencera, guarden només previsualitzacions. Per tant, la imatge sencera només està en el cloud.
Això que dius, Miquel, ho hem de repetir moltes vegades.
Un moment. A Live, el Fotos té una opció a les preferències de guardar els originals.
Però no hi caben.
Sí.
Ah, sí, bueno, després, si no hi caben. Va.
Justament l'avantatge de Fototeca és que realment et buida espai del dispositiu.
És que una reflexió que feia jo... Bueno, continua,
I Miquel, Miquel Àngel, i no ve per defecte.
No ve per defecte.
La majoria de nosaltres tenim la Fototeca a iOS o en el Mac... amb un, el que es diu tècnicament amb thumbnails, que són imatges petitones que no són per a nada la fotografia real, ¿vale? I la fotografia real no està ocupant espai ni en el telèfon ni en el Mac, està a l'iCloud. Si pel que sigui tu perds la connectivitat o perds accés a iCloud, la teva fototeca no la tens. I això és important. ¿Vale? A privacy.apple.com pots descarregar la foto. Pots descarregar més coses, però pots descarregar tota la fototeca de l'iCloud. El lloro perquè pots tenir, com jo tinc, gigas i gigas i gigas, i no sóc pas fotògraf, però tinc molts anys de fotos, ¿vale? Ell fa un procés...
Nosaltres a casa tenim 6 teres.
Sí, vinga!
No... Bueno, clar, perquè vosaltres sou l'hòstia.
Bueno, clar, no t'hi cabria... Fa molta fotografia professional, clar, però clar, són 6 teres de... Ja.
Doncs, compte, perquè no és immediat, no és que li donis el botó i et descarreguis un arxiu. Ell genera N arxius comprimits, en el meu cas eren 10, 8, 8 o 10, no recordo. S'esperarà uns dies a enviar-te un correu per dir-te com es pots, que ja estan disponibles per descarregar.
I afanya't, perquè no estan disponibles. Estan 7 dies,
tens,
em sembla.
Tens 16 o 17 dies per descarregar-los. L'ideal, que ho comentava a l'Emilcar, jo penso que és interessant, és que, home, no, no, això no és qüestió de fer-ho cada dia. però cada tres, un cop al trimestre o un cop cada quatre mesos o cada X temps.
Que saps que la Policia Nacional o algú tindrà allà un bit que posa que el Tomàs Manzanares es carrega molt la seva informació, no sabem per què.
Per què?
A veure, jo amb una altra aplicació tema, de fotografia.
Clar, això també és una altra opció.
Jo amb aquest tema, l'altre dia, allò sol, allà al Moianès, quan no hi ha ningú mirant les estrelles, doncs em va venir al cap una...
En general, al Moianès no hi ha mai ningú.
No, exacte. I els pocs que hi ha estem malament del cap.
Exacte.
L'altre dia em va venir al cap, deia, hosti, jo me'n recordo mis anys en Apple, no?, que era sobre el 2012 o així, que, hòstia, era una putada, no? Tothom es queixava molt dels iPhones, fins i tot de, bueno, els iPhones de 8, de 16 gigas, iPads de 16 gigas, fins i tot de 8, em sembla que l'S1, el primer S, tenia 8. I deia, hòstia, en aquell temps ens queixàvem, no?, de que no teníem espai. Era una putada perquè sempre havíem d'estar borrant no sé què, no sé quant. No tenia... El que passa ara amb alguns Android baratillos, que sí, que jo puc posar una targeta, que sí, que en l'iPhone tu no pots posar una targeta, sí, però per defecte tu no pots posar res gairebé en aquella targeta, que no siguin, em sembla, fotos, no? O no, no sé què era. Bueno, a part d'això...
Ha canviat, ara doncs, pots posar aplicacions ara, i tot, si vols.
Però per Android. Defecte no has de fer alguna història per poder instal·lar aplicacions...
No ho sé, però hi ha gent amb aplicacions a la
targeta. Sí, es pot fer, però fàcil no és. Bueno... No, el cas no era donar fotre merda a Android, que sempre va bé, però era el... era el cas de que en aquella època, jo me'n recordo que ens queixàvem molt de que, hòstia, tenir 16 gigas, no ens hi cap res. Ara hem passat a iPhones de 256 i fins i tot iPads d'un tera, però ara el puto problema és a l'espai iCloud. O sigui, tenim més emmagatzematge en els dispositius, en local... Però per què collons vull un iPhone amb 256 gigas si només tinc 50 gigas a l'iCloud? O... Perquè a la que tens a l'iCloud ple ja no pots fer més fotos. Bueno, les pots fer, però ja no se't sincronitzen.
Llavors, això dependrà molt de l'ús. Dependrà molt de l'ús.
Depèn de l'ús.
Per això que et dic, hem passat de tenir emmagatzematge al hardware molt més superior que abans, però ara el problema és el puto núvol, no?
Sí, però Apple
està tendint... Si no, el núvol d'Apple, podríem dir.
Sí, però està tendint a les subscripcions familiars, on al final, per família, tu agafes una subscripció d'aquestes de 2 teres, la comparteixes amb tota la família i més o menys allà segur pràcticament que tots els dispositius...
Però 2 teres no ocupa els 4 teres de fotografia que teniu, que tens tu, tio. Però que sí, has de tenir 200 teres, com a mínim.
És que el problema són les fotos, són els vídeos.
No els tinc a la fototeca. És el que us deia, al final. Nosaltres utilitzem Lightroom, i utilitzem altres programes per poder descarregar i utilitzar les fotos. I després tenim còpies de seguretat ja redundants cap al cloud amb altres sistemes.
Val a dir que en el teu cas és veritat que és una mica excepcional, perquè la teva dona fa fotografia professional relacionada amb la feina i per tant la Nuni pues, té una necessitat que és diferent, diguéssim, a l'estàndard del comú, dels mortals. Saltem a NAS, vale? Anem als NAS. I ara, Òscar, et dono pas perquè ens expliquis una mica el concepte i la idea. Només deixa'm dir una definició, tot i que NAS neix com un sistema, com un dispositiu, com un hardware, a banda, per posar uns discos i tenir un emmagatzematge en xarxa, accessible des de xarxa, amb diferents protocols, ara en parlarem, això ha canviat una mica. Vale? Jo he fet una definició nova, que és que el NAS és un ordinador, amb els sets i uts, tot és un ordinador, i val com un ordinador, per gestionar el nostre emmagatzematge local i moltes coses més. Drive, notes, tasques, àudio, fotos, pel·lícules, videovigilància, VPNs, Homebridge... Aquí heu anat afegint molts conceptes. Vull dir que no és només pel emmagatzematge. Vale? Però endavant, Òscar, tira tu amb el concepte de NAS, digue'ns també quins NAS... Bueno, la part d'emmagatzematge, que és el més típic, quines opcions tenim, però hi ha moltes més coses al darrere. Vull dir que si introdueixeu tu i si vols anem acabant de comentar.
Sí, doncs, bueno, ara més que un emmagatzematge amb xarxa, ara ja té el seu propi sistema operatiu i moltes de les aplicacions que es tenen amb un iPhone amb iCloud, hi ha l'aplicació equivalent pel NAS. És això que dèiem, lo del Drive, per guardar els fitxers, les notes, tasques, un reproductor d'àudio amb streaming des del teu NAS, la teva música, perquè, clar, això de l'streaming també està molt bé, però hi ha cançons que desapareixen, hi ha versions que no t'agraden, En canvi, tu tens la teva música i no desapareix mai. La teva música és teva i allà està i la pots escoltar quan vulguis, la versió que vulguis i no hi ha cap problema. A més, també permet descarregar en local a dins del telèfon per, si no tens connexió a internet. Hi ha un programa també per les fotos molt semblant a fotos d'OSX. Potser el tema de reproducció no està tan aconseguit, però el que és les cerques intel·ligents i tot això, per cares i tot això, està molt bé. Llavors té un reproductor per pel·lícules, que no t'has de preocupar del format, sigui el format que sigui, Punavi, el que sigui, pel·lícules que tinguis de fa temps, les converteix al format compatible amb el dispositiu client, receptor, diguéssim. O sigui, un Apple TV del 4 en amunt, que permetien l'App Store, o un Fire TV, o des d'un iPad, o des d'un iPhone, es poden veure les pel·lícules, tens el de la VPN, el del Homebridge, que el Miquel és un crac amb el Homebridge, que vaig al·lucinar quan vaig veure
ara,
que tenia...
Ara explicarà detalls per entrem a la part de domòtica, que és un tema interessant, sí.
Ja per parlar.
Sí. I llavors també el dels backups, que pots fer backups locals, per exemple, amb el que és el Time Machine, pots fer inalàmbricament, tu pots tenir el portàtil i fer el backup com amb l'antic...
Time Capsule
que hi havia, inalàmbric, doncs fas el backup de Time Machine.
Jo sempre reso a Jobs perquè Apple algun dia torni a la gamma AirPort a la vida, no?
A veure... Sí. I modernitzada. Val, per tant, un NAS què és? Un NAS és un ordinador, és un dispositiu, és un aparell, val? És una caixa que hi caben diversos discos, dos, quatre, té una cosa que es diuen bahies perquè tu puguis posar i treure discos en calent, ara parlarem dels discos en calent i tot això, però això ha crescut molt i a darrere, a dins, hi ha tot un sistema operatiu, com està explicant l'Òscar, que permet fer moltíssimes coses, no només gestionar l'emmagatzematge o veure les pel·lis o escoltar la música, sinó que pots instal·lar un munt d'aplicacions i pots executar-les. I el lloro, perquè així com està servint dades a la xarxa interna de casa, el NAS també és accessible des de fora. Tu pots estar a Botswana i pots connectar-te al NAS que tinguis a casa. Vale? Dic Botswana per posar un exemple.
Si tens internet allà, sí.
Si tens internet allà, sí, perquè tens el de Starlink.
L'internet de casa.
Digues.
I no t'ha caigut l'internet de casa.
I no t'ha caigut l'internet de casa, clar.
No
sí,
t'ha cremat la casa mentre estàs de vacances, eh?
Bueno, normalment la gent que fa servir aquest servei té el NAS i té un SAI. O sigui, té algun tipus de servei d'alimentació, si són dades crítiques o té que accedir-hi... Els periodistes ho tenen així, per exemple, els periodistes de guerra, i aquesta gent. Bueno, continua, Òscar. Per tant, anem a la part d'emmagatzematge. Aquesta caixa que té bahies, té dos, té quatre, té cinc... I els discos s'han d'organitzar d'alguna manera, ¿vale? Perquè estic dient que els discos es poden treure i posar en calent. Per tant, depèn de les configuracions que tinguis. No?
En calent vol dir que no has de pagar l'aparell?
No.
Sí, correcte, no has de parar. Sí. L'avantatge que també té que pots anar ampliant, no? És com si tu vas amb disc USB de tota la vida, doncs quan un el tens ple, bueno, aquí fico això, allà hi fico l'altre, allà s'agrupen els discs i es fa un sol volum, com si fos un sol disc. A més, pots anar afegint discos, inclús quan si el tens, per exemple, de dos bahies i el tens ple, tu pots agafar, substituir un per un de més capacitat, substitueixes el segon de més capacitat i després reconeix la capacitat nova, sencera, i amplies el volum.
I és més, si ja no t'hi caben més bahies i t'has tornat un boig i t'has enamorat dels NAS, doncs et compres un de 4, de 6 o de 8 bahies, aquests discos del primer NAS, els endolles, pum, en el nou NAS, poses més discos en aquest nou perquè tens més bahies i a tirar milles. Si és de la mateixa marca, no tindràs cap problema. Reconeixeràs discos anteriors, és així, no?
Sí, sí. A més, també hi ha notificacions quan un disc es fa malbé i tu mateix pues, el treus això que dèiem amb calent i el poses, no depens de serveis tècnics ni res. És un...
Com es diu allò que et diu l'Smart, no? Em sembla que és el...
Una tecnologia. Smart és un sistema o protocol que analitza l'estat dels discs i et dona, si hi ha un sector defectuós...
Estem parlant de discos mecànics.
Sí. O SSDs també.
També es diu Smart? Els SSD tenen Smart?
No ho sé si es diuen Smart.
Sembla que ja ho fa internament. No recordo.
Una de les marques de NAS és Synology. N'estàvem parlant abans de començar el programa. D'acord? I tant el Miquel Àngel com a l'Òscar n'heu provat o en teniu, de sinologies?
Jo en tinc un perquè, precisament, de quan feia formació a gent, tenia un client que era molt pijillo, un saludo al Josep Calzina, si ens escolta, que segur que no, perquè no era tan friqui, però era molt pijillo i jo li anava a fer formació d'Apple i tal, i tenia un Synology, el DSJ, de quatre bahies, que ara l'Òscar m'ha dit que l'últim número és l'any, o sigui que dec tenir un 4.16, un 4.18 o alguna cosa així, i em deia, hosti, és que què? Ara m'he posat l'Airport Extreme, que és blanc i queda malament al costat d'aquest Synology, me'l canviaré per un blanc. I dic, ah, sí? I em va donar el negre. Sí, se va canviar pel color.
Hosti.
Sí, i me'l va regalar.
Ole tus huevos.
I me'l va regalar i dic, i sort, perquè em vaig gastar amb els discs durs.
Una barbaritat.
Vaig gastar 600 euros o una...
Sí, tingueu en compte això, que quan compreu un NAS venen buits. No hi ha discos a dintre, normalment. Exacte. Has de comprar a banda. Per cert, tu, Miquel, tu tens NAS a casa o no?
No fa servir. No tinc NAS. No tinc NAS. Jo, és el que us parlava abans, al final... Com que em moc molt, treballo tant amb el portàtil com amb fixa, com amb iMac, com amb iPad, al final les dades les tinc sincronitzades i a part, el tema de programació, al final utilitzes GitHub com a repositori, amb el qual estiguis on estiguis, baixes al moment i treballes. I tot el que són fotos, que sobretot ho treballa la Nuni, la meva dona, ho té a l'iMac, ho té en un disc extern, però tota una còpia la tenim utilitzant ARC, que diria que Tomàs ho vas recomanar tu fa molts anys.
Sí, a l'ARC Backup.
Molts anys.
Sí, sí.
Vale? Encara seguim utilitzant ARC, el tenim a Wasabi, que és un servei d'aquest de pagament extern, i tenim els 6-7 teres aquests allà pujats, versionats, a més, vull dir que hi ha un versionat de tot, i em sembla que estem pagant uns $15, $16 al mes. Per tenir aquesta...
Jo tinc el mateix muntatge que el Miquel Labòria, exactament igual. Tinc un disc dur connectat al Mac, al MacBook, vale? Que és, diguéssim, que és el primari per fer les còpies de seguretat de Time Machine. De fet, té dues particions, perquè tinc a la segona partició d'aquest disc i deixo informació... és com una segona còpia d'informació històrica, vale? Pues jo què sé, pues nòmines de que m'han pagat de fa molts anys i cosa que no tinc més en línia, que la tinc com si diguéssim derivada aquí. El multimèdia a casa està en un altre disc amb USB 3.0 connectat en el meu router, en l'Asus. Ve a ser un mini NAS, perquè jo accedeixo en aquest router via protocol Samba, que és un dels protocols típics on pots accedir si tens un NAS. Aleshores, el contingut que m'interessa deixar, a part de la còpia de Time Machine i a part d'aquesta segona partició on tinc informació X, amb ARC Backup també ho pujo, no a Wasabi, com ho tens tu, Miquel Labòria, sinó ho pujo a Google Drive, perquè els que hem sigut professors, o suposo que els alumnes també, però bé, els que som...
No, els alumnes no, ja no? Te lo digo jo que
Doncs els que hem sigut professors i formadors i planificadors de cursos a la UOC, tenim accés a un Google Drive, tenim accés a una llicència de Google Drive Education, i allà tinc teres i teres i teres, i a l'ARC Backup, aquest client de backup, em copia xifrat i incrementalment en aquest Google Drive. Vale?
Però els NAS per usuaris domèstics, jo ho trobo molt bé, perquè també, és, com deia el Miquel...
Jo vaig provar, Òscar, a la Sustor, sí. Recorda't, que vam estar parlant.
Sí,
vaig provar a la Sustor. Però és massa gran per la meva necessitat.
És massa, o sigui, és un NAS
en general és massa pel que jo necessito. Però bueno, continuem,
Sí, però passa que la Sustor potser el sistema operatiu és una mica més aspre i, per exemple, el tema de fotos no té les cerques per cares i això és una cosa que va molt bé.
El preu elevat que tenen els NAS de Synology respecte a altres...
És pel sistema operatiu.
M'imagino que també és pel sistema operatiu que té, que és bastant complet.
Per cert, estaves abans de començar a enregistrar, Òscar, parlant-nos de que ja està la beta final o ja s'ha anunciat una nova actualització del sistema operatiu del Synology, vale? Que té moltes millores. Pots esmentar una mica, pots donar algun titular al respecte?
Sí, sí. Al final ens ha costat ajuntar-nos i el dia l'hem triat bé, perquè just ahir vam presentar la versió 7 i han posat, bueno, han fet unes millores amb el login, amb una app mòbil, només fiques, poses l'usuari i l'aplicació mòbil t'arriba una notificació, acceptes i ja tens, bueno, ja has entrat amb el NAS. I llavors també lo de FIDO 2, que és com una espècie com de contrasenya de hardware amb un pendrive USB, amb Windows Hello o amb el teu GD del Mac, també pots accedir només amb l'usuari sense haver de memoritzar contrasenyes, que això ho fa una mica més accessible. Llavors, bueno, també es pot combinar amb dos factors. I el que han millorat, lo del RAID, sobretot amb...
Per quan entengui la gent, sí. El RAID té un sistema de discos que ha funcionat tota la vida amb els sistemes d'emmagatzematge. Tu podies posar RAID 0, RAID 2, RAID 5, RAID 7, és a dir, pots tenir diferents combinacions, ¿vale? Entenc que aquests sistemes de NAS utilitzen una gestió de discos per damunt d'aquest estàndard, no? És així o no és així?
Pots triar.
Sí, hi ha diferents tipus, el 0 i l'1. El 0 és, per exemple, amb un, no sol fer un NAS de dos discos, es posen dos discos i suma capacitats, és com un sol volum i suma capacitats. El RAID 2,
no hi ha redundància, oi?
No hi ha redundància.
Se peta.
Si peta un disc, perds tota, i perds informació.
A no ser que tinguis un backup, que, bueno, teòricament has de tenir un altre backup.
Teòricament. Poca gent té backup, eh? Ja
sí, la majoria de gent no, però s'hauria de fer. I no un, sinó més, perquè si només en tens un i et falla l'ordinador principal i el segon disc també falla, o tens un robatori, per exemple, a casa o el que sigui, per anar bé has de tenir una còpia deslocalitzada o el núvol o...
Que em sembla que la té el cotxe.
Òndia, sí, bueno...
No. Tenia un disc dur de backup al cotxe, el tens al cotxe.
Sí, sí. L'avantatge dels NAS que fa el xifrat també amb repòs, el que és el NAS, a les còpies externes, també fa còpies incrementals així externes i xifrades, que ho pots deixar a casa d'un familiar o d'un amic i allò no treu informació a ningú d'allà. És multiusuari també.
A l'Arc Backup, aquest client que parlàvem abans, crec que té client no només per Mac, per Windows, per tal, sinó per Synology. És a dir, que tu pots... els arxius que tu decideixis dins de l'arquitectura de discos de Synology es podien copiar, per exemple, a S3, que és el servei d'emmagatzematge per blocs d'Amazon Web Services, ¿vale? el núvol de... Per tenir sí, aquesta segona...
Podries connectar aquest... el NAS directament amb el servei aquest.
Sí, amb qualsevol d'aquests serveis externs.
Sí, inclús Synology també té l'opció aquesta híbrida. Però, bueno, la còpia per usuaris domèstics normal, la còpia per USB és prou pràctic. Fas dues còpies, una te la guardes tu, l'altra amb un amic o el que sigui, i la possibilitat de fallada, de pèrdua d'informació és quasi nul·la. I així xifrat, encara que t'ho agafessin, no treuen informació d'allà. I això que dèiem del RAID, doncs hi ha el RAID 2, que és dos discos amb mirall, que són un igual que l'altre. Tant RAID 0 com RAID 2 té més velocitat de lectura perquè llegeix els dos discos a la vegada. Llavors hi havia el RAID 5.
Però l'escriptura és una mica més lenta, no? Ha d'escriure els dos. O es fan paral·lel, segurament. Es deu fer en paral·lel.
Sí. Sí, bueno, d'una
fent. Fins que obtinguis el flag de... O sigui, el missatge que s'ha escrit s'haurà d'haver escrit en els dos discos, suposadament.
Sí, però em sembla que això ho vam estudiar arquitectura de computadors, em sembla que com que s'escriuen els dos a la vegada és com si escrivis... El temps d'escriptura és com si escrivissis amunt, perquè es fa en paral·lel, com que són dos discos a part. Vale. O sigui que l'escriptura és igual.
De totes maneres, el que és millor opció és o RAID 5, o SHR, que és el RAID propietari de Synology, encara és millor que el RAID 5, que ha de ser tres discos o més, que llavors representa, per exemple, amb RAID 2 perds un disc per protecció. Com que són dues còpies iguals, d'un perds tota la capacitat. Amb RAID 5 perds un disc de protecció i si tens tres discs només perds la capacitat d'un per protecció. Si en tens quatre, perds la capacitat d'un disc per protecció només.
Ara, què vol dir que perds un disc per protecció? Perquè ho entengui tothom.
Sí, doncs que si falla un disc, no perds la informació. Un disc és, diguéssim, per assegurar la informació del conjunt del volum. No és un disc concret, pot fallar qualsevol de... Si, per exemple, tens tres discs, qualsevol dels tres discs pot fallar, o si en tens quatre, pot fallar qualsevol dels quatre. Si en falla un, no perds la informació. Si en fallés dos, sí que llavors perdries tot.
Que, a més, el món d'algoritmes de redundància per això és superinteressant i n'hi ha varis, no? És a dir...
És important, que ho visualitzin els oients. És a dir, tu tens quatre discos, imagina't que són dos teres cada disc, d'acord? ¿Vale? Tu no tens... En aquest NAS no hi ha 8 teres, hi ha 6 teres, d'acord? ¿Vale? Tu pots... emmagatzemar 6 teres, però tens 4 discos. On estan les coses? Ni idea, ni puta idea. T'és igual. Se t'encén la llum vermella del disc 2 perquè t'ha fallat i la informació està a dintre del NAS. És igual en quin disc està. Tu saps que fins a aquells 6 teres que tu has pogut emmagatzemar, qualsevol cosa que hi ha dintre és recuperable. Treus el disc, el tires a la besura, poses un de nou i a córrer. Al cap d'una estona el tindràs ja.
Un de nou, esperes a que a través de tota la informació que tinguis calculi la que has perdut i després a córrer. Aquest procés pot durar bastant.
Sí, llavors aconsellen...
De paritat i no sé què, sí.
Sí, llavors aconsellen que els discs siguin o de diferent marca o comprats en diferent època, perquè si fallés un segon disc quan està recuperant la informació...
Catàstrofe! Aleshores sí que necessites el backup.
Bueno, llavors hauries d'activar el backup, exacte.
Ara, que és el que vaig fer jo. Jo em va regalar... vaig saltar d'alegria quan em va regalar el Synology, pam, i me'ls vaig comprar tots a la vegada. O
sigui, portem una hora i hem d'avançar la segona part del programa, que hem de parlar de domòtica. Molt resumidament, Òscar, alguna cosa més que vulguis destacar dels NAS?
Sí, bueno, hi ha el format aquest del RAID 5. Tots el disc més petit mana sobre els altres i llavors, en canvi, l'SHR pots tenir diferents mides de disc i els aprofita més.
Que mana sobre els altres vol dir que si tens un de 4 teres i un de 2, el de 4 és com si tingués 2, no?
Exacte. I, diguéssim, i si, per exemple, tinguessis un de 1, un de 4, un de 4, un de 4, tu tindries 3 d'útils. Diguéssim, un disc de 4 és per guardar, diguéssim, serviria com de backup per dir alguna cosa, però que no és cap en concret, i dels altres només aprofites un. En canvi, amb SHR, amb el format de Synology, si aprofites l'espai del de 1, el de 4 i el de 4. O sigui que tindries molta més... Tindries els 9 terabytes, comptes de 3 tindries 9 i només perdries 4.
És una mica més eficient amb el tema aquest de gastar gigas.
I amb la versió aquesta nova del DCM7 que va sortir ahir, van anunciar la beta que ha sortit avui, que surt al llarg de l'any que ve, un dels avantatges és que quan s'espatlla un disc, al moment de treure que els ha de fer la comprovació i que hi ha el risc de que peti un segon disc, doncs amb aquest sistema operatiu nou, si tens una ranura lliure, fiques un disc nou i fa una clonació del disc i no has d'activar de tots els altres i donar-los el desgast, que hi pot haver una sorta fallada.
Torna a explicar això perquè jo no ho he acabat d'entendre. O sigui, tu tens 4 discos, se't peta un. Vas a comprar el nou disc i el poses per poder recuperar la info que hi havia en aquest disc, que es calcula per aquí dels altres.
La info està en els altres 3, però, però aquest disc... perquè sigui funcional i tot el sistema torni a treballar com estava treballant abans, has de tornar a tenir els 4 discos.
Exacte.
Vale? El que passa és que per recuperar la informació i carregar una altra vegada i que funcioni aquest disc, tenia que llegir de tots els altres perquè la informació estava repartida per tot arreu. I això era llegir, escriure, llegir, escriure, escriure aquí, llegir, escriure allà, escriure... Era un cambalatge, era molt més complexa i els altres discos havien de ser llegits amb molta intensitat per refer aquest nou disc que estaves tu posant. Vale? Entenc que d'alguna manera hi ha algun algoritme, alguna forma de conservar la informació molt més eficient perquè no hi hagi aquest brutal nombre de lectures per regenerar aquest nou disc que acabes de muntar. És això, no, Òscar? Aquest sistema nou de clonatge?
Sí, el que fa és copiar el disc que està mig defectuós, no acabat de destruir. Si fos un disc que no funciona, sí que hauria de treure la informació dels altres 3. Però si és un disc que t'avisa només que està una mica malament, en comptes d'activar dels altres 3 per recuperar la informació, simplement clona i evita el desgast. Perquè si són comprats tots a la mateixa època...
Però on el clona?
Has de tenir una bahia lliure.
Sí, ha de ser.
Per tant, que si tu tens un Synology que ets de 4, se't casca un.
No, llavors no ho pots fer. Hauria de ser que en tinguessis 3, tenir la ranura de 4 o una caixa externa.
És un matís bastant important, aquest, eh? Que si tens una bahia lliure.
Sí, però, per exemple...
No ho entenia, d'acord.
el Synology normalment el primer número és el màxim de discos que pot controlar. Per exemple, el DS720 Plus és de dos discos, però pot controlar una caixa externa de, i tenir els set discos, una caixa de cinc. Llavors, doncs, en aquest cas, podria, si tinguessis la caixa externa, podries fer la clonació. I a part de que és molt més ràpid, no hi hauria el risc de fallada.
Vale, és a dir, que en comptes de cascar els altres, que possiblement si, si els vas comprar el mateix dia com jo, quan en casqui un, és molt probable que els altres també estiguin a punt, doncs acabar de matar aquell que està, que ja s'ha mig mort, no? I deixar els altres que puguin viure. Vale, ara he entès més o menys com va.
Exacte, exacte.
Molt bé, Òscar, doncs saltem a l'altra secció, anem a la part de contacte.
Una sola cosa més que no sé la gent si ho sap, que la integració amb iOS en moltes aplicacions està molt bé. Per exemple, amb Pages, Numbers, tu pots obrir directament un fitxer, crear un fitxer nou directament des del NAS. Pots desar directament des del NAS. Per exemple, amb Genius Scan tu pots exportar i ficar-lo directament des del NAS. Pots decidir guardar-lo directe al NAS. O, per exemple, aquella documents, que és per editar PDFs, anotacions i tot això, sí. Tu pots obrir o editar un fitxer directament al NAS, no, com si fos un iCloud normal i corrent, que això potser la gent...
Directament al NAS vol dir que el tens emmagatzemat al NAS?
Sí, i no has de descarregar, llavors modificar...
Queda com una unitat muntada, per entendre's.
Exacte.
Jo tinc l'Apple TV, tinc un software que es diu Infuse, i a l'Infus el que va és via Samba a buscar el disc on tinc multimèdia en el router, però queda muntat, queda visible per l'Infus en l'Apple TV. I això és més o menys el mateix que pots fer des de qualsevol aplicació preparada d'iOS. És a dir, et permet l'accés o al teu disc, al teu iCloud, al teu escritori o a la carpeta de documents d'iCloud, o a qualsevol carpeta o disc, o disc que estigui dintre del NAS, no?
Vale, és a dir, que munta com una unitat. Okay.
Sí, no és que hagis d'importar o exportar. Tu directament el llegeix, el modifiques i el grava allà i no has de fer res més. Mm. Sí, sí.
La majoria és perquè tiren de Samba, que és un protocol universal.
Sí, llavors també el que està bé el tema de fotos, que fa la pujada automàtica quan estàs en wifi de fotos i pot descarregar tot el NAS sense encendre l'ordinador per res.
Sí, Synology té les seves apps, no? Té una app de fotos, una app, no? Ara no recordo com es diu.
De notes, d'àudio, de vídeo, de tot. I la de fotos, doncs, té una per visualitzar fotos i que permet la càrrega de tot el rodet, com fa Dropbox o tot això, i carrega directament al NAS sense haver d'encendre l'ordinador per res. Un altre dels avantatges és que, com que pots crear diferents usuaris, tu pots ser un usuari, per exemple, compartir les fotos de família, les pot fer la teva dona i tu, i ficar-les allà, i tu pots ser un usuari de feina, o cadascú el seu per separat i un de conjunt, per dir alguna cosa. Que això amb dispositius mòbils és més complicat. Mm.
Sí. Val, sé que hi ha molts més temes, d'anar. No anàvem a acabar-los avui, Òscar. Era impossible, però avancem, perquè si no ens queda la part de domòtica, que tenim aquí el Miquel Laboria, que és un crac. Anem a la part de contacte, perquè haig d'anunciar que tenim un sorteig en marxa i donar les gràcies a uns nous mecenes. I passem a la segona part ja parlant de domòtica.
Uneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Ja ho vam dir la setmana passada, tenim un sorteig en marxa d'un HomePod Mini. Uala! Entre tots els mecenes que estigueu actius a data 22 del 12 del 2020, és un dimarts, que és quan fem l'últim programa d'enguany, allà donarem el guanyador i li farem arribar directament a aquest HomePod Mini.
Vale? És trampa que jo em faci mecenes de mossegar la poma? Pregunto, ara
no
aquí...
No cuela, tu ets ja del team, no cuela.
No, no em puc fer mecenes.
Si vols alguna cosa, has de plorar. O posar-hi més esforços.
Pobre, si plora, li dones? Jo també puc plorar, si vols.
Ai, per cert, Avui he bajado a la ciutat, i m'he donat una volta per aquí i no hi ha ni un HomePod Mini enlloc, Aquesta se va anar algun dia a l'Apple Store.
Ni una PS5 tampoc, no? No hi ha res.
No.
Auricular sí que n'hi deu haver.
Home, el preu que han tret els nous...
No, perdona, s'han exhaurit, com es diu, la pre-order. Ja veurem, ja parlarem de l'auricular.
Exacte, que avui no tocava. Dic, més allà del sorteig, perquè sí que és veritat que el sorteig ha sigut una excusa per gent que ja volia fer-se mecenes, doncs mira, aprofito i a sobre, mira, si em toca, doncs genial, no? Res, només que animar-vos a això, a que pugueu fer una petita donació, que pot ser puntual o pot ser recurrent. No cal gaire, però és molt bo. Ja tenim, sembla que per la part de l'aixeta som uns 68 o 70 mecenes, que són bastants, i estem supercontents i ens anima força a que, bueno, sabem qui sou i que esteu allà, doncs, donant aquest suport, i a nosaltres ens ajuda a que totes les despeses del programa quedin pagades, i si ens queda un petit remanent, doncs ja veieu, ho sortegem entre vosaltres.
El que m'hauria de fer és, amb aquest remanent, regalar-me a mi el HomePod Mini aquest, però bueno...
No t'ho has guanyat prou, Miquel Àngel.
No, tu m'has dit que ploris. Plorant.
No t'ho has guanyat prou. Aquesta setmana volem donar les gràcies a aquests nous mecenes que s'han apuntat a l'aixeta i s'han fet mecenes de Mossega la Poma. I són Andreu Bizet, el Jesús Hernández García, el Cisco Díaz i en Rafael Jesús. Molts d'ells són oients de fa molts anys, ja s'han escrit a banda, ja ajudaven via també afiliats d'Amazon, però molts han dit, doncs mira, ara ja m'he decidit, i com és Nadal, compraré torrons de Balaguer o d'allà dalt, i a sobre farem mecenes de Mossega la Poma. Molt bé, senyors, anem a la segona part. Anem a la part de la domòtica, i que estem aquí amb un senyor que s'ha tirat hores i hores i hores i hores desmuntant moltes coses, vale? Per no espantar...
Desmuntant i muntant, espero, sí, perquè si no...
Investigant, perquè ja sabem tots el que és. Per tant, jo havia dividit una mica domòtica bàsica, domòtica avançada i domòtica estratosfèrica, perquè el Miquel pot obrir les tres vessants, i anem potser a parlar primer, perquè la gent no se'ns espanti, dels conceptes bàsics de lo que és la domòtica bàsica, vale? Sistemes, tecnologies, estàndards... Miquel, tot teu. Tenim un petit guió...
Sí, a veure, ara mateix no tinc ni el guió davant, per tant sí. Jo començo.
Sí, però una cosa...
El problema de la domòtica, principal...
Un tema, ho estem enfocant sempre pensant que som usuaris de Mac, per tant sempre sí. Intentem trobar que sigui compatible amb HomeKit, que és el sistema estàndard que ens permet una mica controlar els diferents aparells, d'acord? ¿Vale?
Dins de la domòtica el gran problema és saber quins seran els usuaris d'aquesta domòtica. És a dir, què tenim a casa? Si tenim HomePod Minis, tenim Alexas o tenim Google Nest? Perquè depenent del tipus de cosa que vulguem, necessitarem una o una altra. En aquest cas, enfocat sobretot sobre HomeKit, clar, hi ha moltes maneres i moltes coses. A dia d'avui, per sort, cada vegada hi ha més fabricants que fan coses compatibles directament amb HomeKit. Per tant, és molt més fàcil de configurar i pràcticament traient-lo fora de la caixa, escaneges el QR o el dibuixet aquest que et ve i automàticament et funciona. Per tant, és molt fàcil.
També es tradueix en preu, Miquel, normalment?
Estan baixant molt els preus. Sí, estan baixant molt els preus. Sí, per exemple, ara es poden trobar càmeres per 20 euros a Amazon que són compatibles amb HomeKit.
Abans havien com dos models, el model car i el model barato. El car era més fàcil de muntar, molt més automàticament es parlava tot entre HomeKit i te n'oblidaves, i el barato et donava més feinota. Però això ja no és així, això ja s'ha trencat. ¿Vale?
Com Apple Extruit, és el mateix. Sí, sí.
Jo quan vaig començar, i puc dir, a veure, per un sistema domòtic senzill, com el que jo faig servir, no tinc càmeres, no tinc persianes, no tinc alarmes, no tinc panys, només és llum, sensor de moviment i la part de meteo, ¿vale? I amb el que és la part de llums i sensors de moviment... No, llums? Sí. Llums i sensors de moviment amb Centro, amb Philips Hue, i la part de meteo amb Netatmo, I amb això i HomeKit jo vaig superservit per les meves necessitats. ¿Vale? Però entenc que sóc un usuari de domòtica molt bàsic. No necessito moltes coses. Aquí, a partir d'aquí es pot...
És el que fan la majoria que s'inicia.
Però això és molt car, eh? Però això és molt car. Igual, amb un altre sistema i amb bombetes IKEA o Lidl puc fer un altre... puc tenir HomeKit i molt més econòmic, no?
Si vols HomeKit, ara mateix hauries de tirar cap a IKEA, és a dir, el model TradFi, em sembla que en diuen, és el que és compatible amb els tres grans que serien Google, Alexa i HomeKit, vale? Però després hi ha altres opcions més barates, però més difícils de muntar. I aquí l'Òscar també pot donar una mica la seva, perquè aquests dies hem estat comentant una mica, que és el que hem parlat del Homebridge. Homebridge és com una capa d'open source que l'estan fent un munt de gent, que el que fa és compatible coses amb HomeKit.
Vale, un moment, abans d'entrar en Homebridge, una pregunta. A la gent que comenci en domòtica, quins consells li donaríeu per on ha de començar?
D'entrada, tenir clar què vol domotitzar. Perquè no tot és fàcil. És a dir, la gent segurament pot començar amb bombetes, però si ho fa amb bombetes haurà de vigilar perquè com apagui l'interruptor, automàticament aquest llum deixarà d'estar accessible als entorns. Per tant, s'ha de vigilar molt què volem domotitzar i com ho fem. Per tant, és molt més fàcil domotitzar una làmpara de peu que saps que tens l'interruptor al terra i que no el tocaràs, per tant, pots controlar-ho directament per la domòtica, que una bombeta del sostre, que és molt probable que vingui el fill, el germà o no sé què, i t'apreti l'interruptor i te la deixi tonta, per dir alguna cosa. O, si no ja necessites fer una casa totalment domòtica, que els interruptors vagin lligats directament amb les llums.
Que l'on-off no sigui només un tema físic, sinó també un tema electrònic. ¿Vale?
Correcte. És un tema, quan fas l'interruptor, automàticament li està passant també a HomeKit i a tota la resta.
És, que és cert. Fixeu-vos que jo només tinc llums i meteo, per entendre'ns, qualitat de l'aire, etc etc, perquè l'etat m'ho dona tota aquesta informació. I més d'un cop he canviat d'idea. És a dir, aquella llum que jo volia posar amb Hue, amb Philips Hue i amb HomeKit... al final m'era molt més pràctic donar-li a l'interruptor i encendre-la i apagar-la perquè em venia de pas i perquè no anava a buscar l'aplicació en aquell moment i no era una llum, no era important. En canvi, m'he donat compte que és molt més eficaç domotitzar ambients recurrents. ¿Vale? Per exemple, quan estic cuinant, tinc un ambient que és molt més propici perquè encén diverses llums de la cuina, una petita llum pilot a la sala d'estar, i a mi em va millor aquest tipus de configuració.
Va, Tomàs, parla de l'ambient que tots estem pensant.
El polvete, l'ambient de polvete. Però aquest cadascú el pot muntar ja com vulgui. Aquest el pot muntar com vulgui.
Canviar els colors, la música...
I l'altra cosa que després descobreixes, i és superpràctic, són els automatismes. El bon dia, el bona nit, el marxo de casa o l'arribo a casa. ¿Vale? I això és molt fàcil de fer amb llums, però has de pensar què ha de passar, bueno, què ha de passar quan marxi de casa és que ha de tancar la majoria de llums, o igual totes menys una, per equips raons. Eh? I pot tenir en compte, HomeKit pot tenir en compte si marxen totes les persones o marxes tu, que això també és interessant de HomeKit. ¿Vale?
Jo només en tinc 86 d'automatització.
Tu deies que per començar, ara parlem d'això, eh? Tu deies que per començar, llums, endolls, temperatura i qualitat de l'aire pot ser una bona manera d'endinsar-se en el món de la domòtica. ¿Vale?
Càmeres també, perquè la càmera es queda fixa, per tant, si voleu controlar... sobretot és buscar sistemes que ja estiguin preparats.
Vale. Anem a aquest salt de la domòtica avançada i aquí sí, et recuperem Homebridge i Zigbee. Eh? Què són aquestes coses i per què serveixen i com ho podem muntar i
tirar. A veure, és que el problema dins de la domòtica també és quins protocols fem servir per comunicar amb els dispositius. Com sabreu, moltes coses són endolls d'aquests amb wifi, bombetes amb wifi... Què passa amb tots aquests dispositius? Que al final no deixen de ser dispositius que tenim connectats a la wifi, que estan en IP, que la connectivitat és pitjor, que si no arriba la wifi no els hi arriba, amb la qual pot ser un problema. D'aquí va sortir diverses tecnologies, una és la Zigbee. La Zigbee és la que utilitza Philips Hue, per exemple, és la que utilitza IKEA també, i és, per exemple, la que utilitzen altres, moltes altres marques.
Lidl.
Entre elles Lidl. Per tant, podem obtenir productes a molt baix cost, però que funcionen força bé. Què passa? Que cada un d'aquests necessita el seu pont. És a dir, si tu compres bombetes Philips, necessites el pont de Philips. Si compres a IKEA, necessites el d'IKEA. Després hi ha interoperabilitat, que és que la d'IKEA pots fer-la servir a Philips, la de Philips la pots connectar a IKEA, però després no acaben de funcionar tampoc.
Per les bombetes de l'altre?
Sí, però al final l'estàndard és el mateix.
Sí. Per tant, per ràdio, no?
És Zigbee, és un producte, és com una xarxa mesh. La xarxa mesh el que fa és que, a mesura que hi ha més productes, cada vegada es connecta millor, perquè el que estan fent és establir comunicacions entre ells i cada vegada, si tu, per exemple, poses una bombeta, un endoll i una altra bombeta, cada vegada el que vas fent és estendre la xarxa. Per tant, com més dispositius tens a casa, la xarxa més es munta i més la comunicació és molt més...
Això és automàtic, eh? Ho fa sense intervenció de ningú.
I no entra en contacte amb la teva xarxa local.
És cert. Només el cap és que té xarxa.
I compta amb això, perquè pels que no estigueu familiaritzats, vol dir que si us aneu a comprar bombetes Philips per connectar-les al vostre sistema domòtic, al vostre iPhone o Mac o on sigui, necessites no només les bombetes, sinó un aparell petitet que es diu Hub, que es parlarà amb tots els dispositius Philips a partir d'ara. Però si me'n vaig a IKEA i vull posar una bombeta d'IKEA perquè la Philips val 60 pavos i la d'IKEA val 12, ¿vale? Pues necessitaràs la bombeta IKEA i el Hub d'IKEA. Hòstia, però és que a Lidl valen 4 els endolls aquests, no sé quantos, o valen 6 perquè estan d'oferta.
En principi, Zigbee 3.0 serveix amb Philips Hue.
Sí, pots comprar... Al final, tots en
vol
principi...
Dir, perdoneu,
un estàndard, pots
però això és important. Vol dir que si em compro una bombeta Lidl, me la reconeix el meu Philips Hue com a concentrador?
Sí, a més, llavors et funciona amb Apple HomeKit, és l'avantatge que té. I l'avantatge que té el Zigbee també, a part de ser mesh, que treballa a 868 MHz, no com el Bluetooth, que és a 2,4, o sigui que si és, per exemple, una casa o un dúplex que té diferents plantes, que hi ha les parrilles de ferro, els forjats, passa millor la senyal amb Zigbee que no pas amb un Bluetooth. Com tenen el Zip, per exemple, la marca aquella Zip, que té sensors de moviment i tot això, és Bluetooth.
El que heu de tenir en compte és que no tots els productes són compatibles amb HomeKit, com dèiem ara. Perquè, per exemple, el sensor de moviment d'IKEA no és compatible amb HomeKit.
Les bombetes sí, però el sensor de moviment no.
Correcte. Els endolls tampoc són compatibles amb HomeKit. Perquè se'n sigui una bombeta d'IKEA.
Saps on tinc jo sensor de moviment, Miquel Àngel? Sabeu on tinc jo sensor de moviment? Al quarto de bany.
Sí, que vam dir que quan vas a cagar has de moure...
Però tu pots programar el delay, ¿vale? Tu pots decidir que durant 3 minuts, encara que... o sigui, una vegada encès perquè ha detectat moviment, no s'apagui fins passat 3 minuts. Aquest és el problema. Aquest gat que esteu sentint ara m'encén el moviment del quarto de bany.
Jo no puc tenir sensors de moviment perquè els gats els encenen tots. Sí. És el problema. Una altra cosa que pots fer, a dir, per exemple, Homebridge, que és el que parlàvem, que és el que permet connectar diferents coses.
És un software. Instal·lar... Homebridge és un software.
Correcte. Es pot instal·lar en diferents plataformes. Una és la Raspberry, que és el que està més extès. Com deia l'Òscar, també es pot muntar amb un NAS, es pot muntar amb un Mac. Vull dir, ho podries tenir. L'únic que has de pensar que ha d'estar connectat sempre, tot el dia.
És un interconnector de sistemes diferents.
Correcte. Això el que fa és que hi ha plugins de tercers, és a dir, hi ha un que ha fet tot el que seria el Homebridge, i després hi ha plugins de tercers per pràcticament el que se us passa pel cap. Mm. Per tant, pots connectar des del Netatmo que no és compatible, a teles que no són compatibles, a qualsevol cosa. I després hi ha el connector de Zigbee per Raspberry. Aquest connector és un petit hardware que es connecta a la Raspberry, que se va acabar el 20 i pico euros, i a partir d'aquí hi ha un plugin de Homebridge que et fa tot compatible amb HomeKit. Per tant, jo tinc un sensor de moviment IKEA que no és HomeKit, que funciona amb HomeKit.
Perquè tot es parla amb el teu Homebridge, perquè tens un driver, no?, que fa que es comuniqui aquest dispositiu amb Homebridge i d'allà salti a HomeKit.
Correcte. I allà tinc un... Ara vaig comprar dos endolls de Lidl, vaig comprar un LED de Lidl, la bombeta d'IKEA la vaig connectar perquè amb aquest plugin pots activar l'Adaptive Light aquest d'Apple, aquest que cada segons l'hora del dia et faci una llum o una altra, doncs ho fa directament al plugin de Homebridge.
Això m'ho fa a mi, el Philips Hue m'ho fa... O sigui, com
El sí, però t'ha sortit fa res. Que ti... És a dir, l'actualització va sortir fa dos dies.
Dos dies, sí, sí. Però com les bombetes Philips Hue són compatibles amb aquest sistema, jo ara em passa. La llum de dia és més blanca i quan comença a posar-se el sol, les llums blanques de casa es tornen més càlides.
També dependrà de la brillantor que tinguis configurada. Com sí. Més brillantor, més blanca, com menys, més taronja.
Mm. Vale. Molt bé.
Després, una... què més? Per exemple, aquí pots connectar fins i tot els comandaments d'IKEA. Els comandaments aquests rodonets que venen per encendre llums. Et posa aquests comandaments
són,
a
dins. Aquests comandaments?
Són interruptors.
Un botó.
Vale. Sí, però inalàmbrics.
Sí, 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 van per Zigbee. Normalment serveixen per encendre un llum en concret i ja està. L'avantatge no d'això...
Sí, per exemple, la típica lampareta del menjador, que la tens al cable a darrere de la tele i passa per sota i no sé què. I dius, hòstia, en lloc de tenir el botonet allà que m'has d'aixecar i anar-li a donar el foto a la tauleta del mig del menjadoret, no? A la tauleta de, diguéssim, del sofà, i allà tinc un pulsador, és un pulsador, fas plom i encens
la llum. Perquè no t'hagis ni d'aixecar, no?
Molt l'avantatge és que amb això ho poses dins de HomeKit. Clar. I què fas? Que un botó et pugui llançar l'escena de bona nit, de bon dia, o de lo que et doni la gana. I a partir d'aquí programar el que vulguis. Ara el meu fill gran està començant a fer que si li apreta, doncs que el llum li pugi d'intensitat, que li baixi, que faci no sé què, que li pugi la persiana, que a més li deixi de no sé què. Vull dir que, clar, aquí ja després pots fer virgueries.
No, possibilitats en té moltes al Homebridge. El que passa que per configurar-ho s'ha de ser una mica crac, eh? Farien falta... que hi haguessin fòrums en català.
No, no, pràcticament...
no? És el que dèiem, hi ha plugins que són molt fàcils, que pràcticament és un següent, 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 i hi ha plugins que requereixen una mica de programació, perquè són fitxers de JSON de configuració, t'has de donar d'altes serveis per crear un API key, per accedir a l'API i poder fer coses...
Vale.
No és per tothom. Hi han coses que sí, eh? És a dir, és el que parlàvem, l'Òscar el va instal·lar dins del NAS, va aconseguir fer-lo funcionar, però després, segons quin plugin, doncs et trobes amb incompatibilitats de hardware, que el hardware potser aquell en concret no és compatible, que algun altre et requereix això, una API, un no sé què, i que necessites una mica de coneixements per configurar-lo. Mm. A partir d'aquí pots fer virgueries. Saps? Jo m'he muntat l'obertura del pàrquing, la faig a través d'un Apache que tinc instal·lat a la Raspberry, que fa una crit i li envia el KNI.
Però això només està, això està en mans de Miquel Labòria. Sabeu, sabeu on em vaig frenar jo? Perquè ja vaig saltar un grau molt més de complexitat. Amb la part de termostat, vale? Jo tinc, no tinc caldera a casa, a la meva calefacció, al viure a Barcelona tampoc és imprescindible, i no tinc gas, no tinc gas ciutat, tot és elèctric a casa meva, vale? Per tant, tinc dos bombes de calor Baxi, que és l'antiga Roca, o la Baxi Roca és el mateix. Són nous perquè no arriba a dos anys que els tinc, un any, vale? I tenen aplicació, tenen mòdul wifi, vale? Però és un mòdul wifi propietari. O sigui, per encendre'ls o apagar-los o que tinguin algun tipus de comportament, ho vaig a programar en solitari en aquest dispositiu. No ho puc posar en un sistema de temperatura. O no sé, no he descobert si es podria posar en un sistema de temperatura.
Va en comandament?
Sí, va en comandament i va amb doncs aquesta aplicació.
Mira't, hi ha un aparell que es diu Tadu, que funciona amb qualsevol aire condicionat que vagi en comandament, que te'l fa compatible amb HomeKit.
Perquè aprèn, diguéssim, la mecànica del
comandament. El Tadu funciona només per temes de termostat. Després hi ha un altre que és per aprendre els comandaments d'infrarrojos. Després el que fa és simplement enviar els comandaments d'infrarrojos. Però el Tadu és capaç d'enviar comandaments de temperatura, comandaments de lo que sigui, d'engegar, d'apagar, de rotació... I està pensat justament per això. I és compatible amb la gran majoria. Després hauries de mirar si el model en concret encaixa o no encaixa.
A casa jo tinc Intensys.com, que és una empresa d'Igualada, que ara la va comprar alguna multinacional i ha canviat hasta l'icona i el nom i això. I tenien unes connexions així wifi, hi havia una universal així per infrarrojos que l'havies de ficar frontal a l'split d'aire condicionat. I llavors a través de wifi tu li podies donar ordres. Però en el meu cas anava connectat a dintre i anava així per wifi, era específic per... Hi ha per diferents fabricants, per Panasonic, per totes les marques d'aires acondicionats. I aquest no és compatible amb Apple HomeKit, el que sí que té és compatibilitat amb Shortcuts. I llavors, doncs amb Siri i Shortcuts doncs, ja es poden fer algunes coses.
Coses sí.
El problema que tenen els Shortcuts és que no pots fer automatitzacions.
Això no. Però hi ha un homebridge, ho he d'investigar, però el que passa s'ha de ser molt crac, no sé si ho aconseguiré. I també hi ha un homebridge, jo en el meu cas a casa tinc les persianes i vam aconseguir el homebridge, però el tema de plugins no sé si funcionarà o no funcionarà, però...
Parlant de persianes, a veure, explica'm això, que tens un sensor que calcula l'azimut de l'angle d'incidència dels baixos solars i a partir d'aquí
realment
decideix...
Sí. No és un sensor, és un plugin de homebridge que per coordenades et sap dir l'azimut, que l'azimut és dels 360 graus on està el sol,
en el teu punt, o sigui, en la teva latitud i longitud. Precisa.
Precisa, correcte. I l'alçada del sol. Per tant, més o menys jo ja ho tinc calculat.
Perdona, i dia i hora i època de l'any, perquè clar, això canvia cada dia.
No, això no cal. Això justament t'ho fa l'aplicació. És a dir, el plugin, segons el dia de l'any, segons tot, ell ja t'ho calcula. Ja no cal que calculis el dia ni res. És a dir, ell mateix, tu ja saps que quan estigui a 11 graus, la casa de davant ja la tapa i ja pots pujar la persiana.
Brutal. O sigui, és que em sembla una cosa bestial, bestial, bestial.
I després tinc un sensor de llum, perquè nosaltres normalment durant el dia tenim la persiana baixada, però és d'aquestes que es mou i es queda amb les solapes obertes. Per tant, entra llum. Però si el sensor de llum del menjador detecta que hi ha molt poca llum perquè està supernúvol a fora, puja les persianes igual perquè ja veu que falta llum.
Ah, molt bé. Brutal. Alarmes i panys connectats. Càmeres, privacitat i seguretat. Jo crec que això és un capítol en si mateix. Això és un capítol.
Sí, és que...
Això, jo el això és... no el tinc, no el tinc actualment, però la porta del pàrquing se m'obre. Per tant...
Però el pany de casa tu el tindries amb HomeKit, Miquel?
Sí.
Sí, la que... sí, vale.
Quan dius aquest sí és perquè...
La connexió de HomeKit és segura, és a dir, en principi no es pot...
No, però jo he tingut coses d'IF, per exemple, l'antiga Elgato, i a mi se m'han fastidiat coses, o sigui, jo tenia un...
Però això ha canviat molt d'Elgato ara, Miquel Àngel?
No, antiga Elgato, però el connector és l'actual, que de fet me'l van canviar per Amazon perquè al cap d'un any va deixar de funcionar.
La majoria són molt simples, els panys HomeKit, es veuen molt senzills, és més per control d'obertura que per seguretat en si, per això.
Sí.
Hi ha una opció espanyola de la marca que fan panys AYR, que fan uns panys invisibles que en diuen que és com un segon pany que tu poses en portes que són fràgils o portes molt rígides però que el pany és obsolet, per exemple, aquelles portes blindades amb llaves de Borja, que allò el pany te l'obren sense aixafar la porta, doncs tu fiques aquest pany per darrere i s'obre... Bueno, ara hi ha una versió en Bluetooth, però ha de sortir una remota per obertura en remot. Això serà interessant quan surti perquè, bueno, en principi és un fabricant que no hauria de tancar ni és un que no sàpiga fer panys. I a més tenen bastant...
Igualment, Miquel Àngel, has de pensar que si un lladre et vol obrir la porta, te l'obrirà. D'una manera o d'una.
Jo ho dic més
perquè... No és un tema de seguretat.
No és un tema de seguretat. Ho dic per un tema de comoditat. Jo hi ha vegades... O sigui, si de tant en tant falla, doncs no el vull a l'aparat aquest. O sigui...
No, clar, has de comprar un que et funcioni. Però jo, per exemple, el que deia el Tomàs de les escenes. Jo tinc una que és bona nit. Si jo activo el bona nit i això em passa la clau de baix, m'estalvio baixar a baix haver de passar la clau.
Sí, exacte. El que passa és que jo a vegades...
I escolta'm, no, i això poca broma, perquè són 360 vegades l'any que has de baixar a baix a tancar la clau. Tu o algú de la família, ¿vale? I no és un tema de seguretat, aquí sí que és un tema de comoditat. El Dani Gaia deia, anem a parlar de domòtica i de smart house, no? Smart homes.
Sí.
Dic, no, és lazy homes. És a dir, que sí. Si anem a fer el baguete, però el que mola és això. Ara, per exemple, jo des que tinc aquest sistema em despreocupo absolutament de si queda algun llum encès quan marxo de casa.
Llavors, perquè sé... Les automatitzacions no us fallen mai, però jo tinc alguna automatització que de tant en tant...
Fa dos anys que tinc el sistema i no m'ha fallat ni un sol dia. I, de fet, he estat fora per veure com es comporta tot el sistema i no he detectat en cap moment una encesa no controlada o una apagada no. Sí que passa una cosa. Quan marxa el llum i torna, s'encenen tots els llums de cop, que això ho pots gestionar, també. És com una...
Iquieta meu, ara.
Sí, vale. Ikea també ho fa. I això tu has de mirar, ho has de controlar, perquè si no, clar, te'n vas de viatge, tens una caiguda de tensió, et torna la llum i de cop i volta tots els llums de casa queden enceses. Però si fos així, com al cap d'una estona detectaria que jo ja no estic en el domicili, apagaria totes les llums de casa.
Ok.
I això funciona.
Jo en tema llums trobo més bon sistema. Aquelles caixetes, bueno, com una espècie de regletes de, que es fiquen a les caixes de connexions. Hi ha la Fibaro, hi ha marca Fibaro.
Sí, molta gent ho diu, Òscar.
Deltador també ho fa, perquè llavors l'avantatge que tu si tens 4 llums o 6 ulls de bou, fiques una caixeta d'aquestes a la caixa de connexions, els interruptors funcionen igual amb físicament, no és que va, diguéssim, pot anar amb radiofreqüència amb la centraleta o pots fer funcionar amb l'interruptor manual. I encara que tu li donguis a tancar o li donguis a obrir, independentment del que facis amb l'aplicació, físicament ho pots fer igual.
Jo és el que tinc a casa, jo tinc KNX. Jo tinc KNX, que és un dels estàndards també de domòtica, que sobretot s'utilitza a nivell professional, hotels i llocs més professionals, perquè quan vam fer la casa ara farà un parell d'anys, l'instal·lador elèctric ens va recomanar, en el seu dia ens parlaven de Somfy, Somfy al final no ens en van parlar gaire bé, de com experiències que havien tingut, i el que van fer és posar KNX. I tot el que són persianes, termostats, llums...
És que Somfy, jo tinc algun conegut que tenia pany Somfy, i havia tingut algun problema gros, Panys,
Sí, Somfy no...
De fet, a mi em va passar que vas amb l'aplicació, que no s'obre, dius, hòstia, estic perdent aquí 10 minuts, 15 minuts per una cosa que amb una clau obres, no?
Mm. I el KNX a mi m'ha funcionat sempre, és a dir, realment funciona perfecte i al final hi ha un connector que el fa compatible amb HomeKit i a partir d'aquí ho traspassa tot. Per tant, jo puc controlar això, el que parlàvem, quan marxes, s'apaguen tots els llums i tots els termostats perquè no te'n deixis cap d'encès, que quan arribes doncs, ja s'engeguen i es posen la temperatura, quan fas el bona nit la temperatura la posa amb temperatura de nit, quan et lleves ja te l'engega perquè et posis bé, etcètera.
M'ha semblat interessant el que ha dit l'Òscar, no? És a dir, de tenir sistemes que físicament continuïn funcionant, és a dir, que no relegui tot...
Aquest és així, és a dir, al final el KNX és això, el que deia l'Òscar, al final tens dins de les caixetes de llum que hi ha a totes les habitacions, tens un connector que al final l'únic que està fent és això, el on-off, és a dir, hi ha connectors amb X entrades i X sortides i el que fa l'interruptor és enviar cap allà aquest on-off.
Correcte.
Un altre que és interessant, la marca Deltador, jo tinc una centraleta Tidom 1.0, que és molt barata, perquè només val uns 90 euros, una cosa així, és compatible amb Homebridge. Hi ha un plugin per Homebridge. I llavors,
com vaig dir que es diu la marca, perdona?
Deltador. És francesa, una multinacional
francesa. Tal com sona, Deltador.
Deltadore, s'escriu. Vale. Uh-huh. Doncs hi ha la centraleta aquesta, que és així, és relativament barata. Sí que amb Homebridge ho podries controlar amb Apple HomeKit, però l'avantatge que té també, que és una cosa que amb la domòtica és important de saber... Aquesta centraleta, per exemple, funciona amb local. Amb local funciona. Tu estàs en wifi, funciona encara que els servidors del fabricant no funcionessin. Tu pots donar les ordres...
Que HomeKit és així,
HomeKit també té com una segona connexió, però això em refereixo que de vegades es compren càmeres barates o domòtica barata i si el fabricant tanca no tens com activar tots aquests productes. Yeah. El HomeKit és com una segona connexió que encara que el fabricant tanqués, tu podries continuar fent servir aquell producte amb els servidors del fabricant tancats.
És una bona advertència, sí, perquè al final lo barat ho pot sortir car i d'aquesta manera, com a mínim...
I el fabricant aquest Deltador doncs, té els sensors aquests per les persianes, que pots baixar... té dues posicions memoritzades... Llavors també pots fer grups de persianes, pujar-ne i baixar-ne, per exemple, tota la cara sud de cop, programacions horàries en funció de la posta de sol o sortida de sol. Es poden fer moltes coses i és relativament barat. Sí que no té la compatibilitat amb HomeKit, però... I llavors també té, com això del Fibaro, aquesta mena de regletes per ficar caixa de connexions per tema de llums, per controlar tot un conjunt de llums d'ulls de bou, això. Es diuen els receptors aquests Tixia, amb Y, la primera, i Tixia. Hi ha diferents models, emissors, receptors...
Molt bé, nois, doncs, vaya programa. Això és un regal de Nadal que hem fet a tots els oients, perquè serà llarg, d'aquells que fan... Bueno, ara la gent no pot sortir de la població, però abans els companys o oients mosseguis que agafaven el cotxe i havien de fer quilòmetres i quilòmetres, els anaven bé aquests programes de dues hores com aquest. Alguna cosa especial... No, a veure, no ens hem de quedar aquí, eh? Un altre dia, si us ha agradat el programa, dieu alguna cosa, sobretot al nostre grup de Telegram, que és on tenim allà la colla Farigola, i fem
una altra cosa important,
edició,
que
també
vam comentar l'últim programa, Tomàs, que jo hi era, sí, és que el HomePod Mini afegeix aquí una nova capa, que és el Thread.
Que és una sí, expliquem-ho, expliquem-ho, perquè això és molt interessant, eh? Sí, sí.
Per exemple, el Thread vindria a ser com el Zigbee, que també, com més dispositius hi ha, més es n'hi ha connectant, però és un estàndard que començaran a introduir bastant al mercat. Eevee, els que parlàvem ara dels Eevee Home, tots uh-huh. els dispositius d'aquest any, és important revisar-ho. Si voleu, us puc passar un enllaç de com mirar quins models tenen Thread o tindran amb una actualització de firmware. Però és molt important que siguin els del 2020, perquè tots els anteriors només són compatibles amb Bluetooth. Però molts dels d'Eevee seran compatibles amb Thread. I això el que sí que la gent que ho ha tingut i ho ha provat diuen que les comunicacions són quasi instantànies. És a dir, els sensors et funcionen en qüestions de mil·lisegons.
Thread vol dir fil? Thread?
Sí.
Llavors aquesta connexió està basada ja en Wi-Fi, no és Bluetooth com actualment...
No és Wi-Fi, no és Bluetooth, és una connexió de xarxa. No et sabria dir tecnològicament, eh? Ho hauríem d'entrar i buscar.
Sí, ho mirarem.
Però no fa servir la Wi-Fi, sinó vindria a ser com el Zigbee i, a més, fa la xarxa mesh aquesta igualment. És a dir, com més dispositius vagis posant pel mig, això el que fa és d'ampliador i va ampliant la xarxa cap a la resta de dispositius. Per tant, si, per exemple, a casa tens tres HomePod Mini i a part hi afegeixes tres o quatre sensors de lo que sigui, cada vegada això és molt més ràpid, molt millor.
Vale.
Si heu, de comprar, ser... si heu de comprar nous dispositius, fixeu-vos que siguin compatibles amb Thread versió 2020, dius, o superior, no?
Sí, en el cas d'Eevee, dels altres fabricants, és simplement buscar i mirar. Vull dir que realment estan sortint, cada vegada en sortiran més.
A la presentació
Eevee del... és IBI, tal com sona?
EVE.
És el gato. Del gato, vale.
Sí, sí.
A la presentació d'Apple van fer referència al Thread, aquest?
Sí, diria que sí.
Vale.
Okay. Jo diria que també ho van dir, Miquel i Miquel Àngel.
Sí.
Molt bé, nois. Doncs us sembla que ho deixem aquí en aquesta primera edició?
Sí.
Ah, perdona, Òscar, digues.
Sí, només anava a dir, bueno, de temes n'ha quedat un pilot, però, per exemple, sí. El tema d'alarmes ha sortit la Ring d'Amazon, que els hi farà mal, em sembla, amb aquestes connectades de tota la vida que hi ha, perquè en tema preus i connexions i el hardware està força bé de preu.
Alarmes?
Sí. Això alarmes... dona per, bueno, per un altre capítol.
És que jo crec que les alarmes s'han de tractar a banda perquè aquí, a més, hi ha hagut una mica de manipulació de les persones. ¿Vale?
Una cosa, sí.
Digues.
No, que anava a dir, el Miquel Laboria té l'àrbol de Navidad també domotitzat.
Sí.
Per què
preguntes si saps que sí? Té l'arbre de...
L'arbre de Nadal, ja.
A més, segur que té el Baby Yoda.
Us he enviat una captura
Dal,
de com és el Zigbee de casa meva.
Sí.
Us he enviat una captura del Zigbee de casa meva perquè veieu la xarxa mesh aquesta que fa. Com es van connectant entre ells tots els dispositius.
Sí, és brutal, el funcionament de mesh. Jo amb l'Asus també tinc el Mesh 6, ¿vale? la funcionalitat de Mesh 6 amb els routers, i és un salt qualitatiu bestial.
Jo porto una setmana amb els Orbi, amb els Netgear Orbi, que estaven rebaixats de meitat de preu,
pràcticament.
És Mesh 5
o Mesh 6?
No ho sé, no m'ho he mirat, sincerament.
Vaig jo veure tinc el 6 Velo.
Vaig veure que el McHosen parlava molt bé i que és molt compro. Perquè, de fet, estaven a meitat de preu, pràcticament, en el Black Friday. I la veritat és que he passat de llocs que no tenia gens de cobertura a tenir-ne, Wi-Fi. O sigui que, la veritat, sí, molt bé, molt. Ara, val el pas, aquests aparells.
Bueno, el teu, com que té la connexió aquella backhaul, sí, té una banda per comunicar-se el router amb el satèl·lit, les velocitats són les mateixes que amb el principal.
És curiós,
si tens 600 megas, tens 600 megas a tot arreu, quasi.
Sí, el meu Zen Wi-Fi té la banda que li diuen 5,2, la segona 5,2 gigahertz de la Wi-Fi, em sembla que és una banda que la utilitza internament els dos routers per comunicar-se i per transferir-se, diguéssim, el que està passant d'un dispositiu a un altre. Perquè jo estic amb una trucada de Teams que començo amb una banda de la casa que dona a un carrer i me'n vaig parlant a la terrassa que està a l'altra banda i al mig hi ha una paret d'una casa que es va construir en el 1906, ¿vale? Vull dir que són paredes de verdad, no com ara, sinó és pla dur, ¿vale? I quan atreveixo aquella paret, continuo rebent la mateixa comunicació, vull dir, és bestial.
Sí, a mi passa igual.
Jo dic, no perquè casa meva sigui, el meu pis és un pis petit, el que passa és que està dins d'una casa molt antiga i que té parets molt, molt grans, molt, molt, molt amples, no? Molt bé, nois, doncs, sé que han quedat un munt de temes en el tinter. Avui volíem obrir el meló, i treure-ho tot a sobre. Si us ha agradat, deixeu missatges a la comunitat Mossegui de Mossega la Poma a Telegram i en farem una segona edició. ¿Vale? Acomiadem els que hagiu de marxar. Miquel, moltes gràcies per estar avui aquí. És tard, perquè avui gravem amb un horari una mica estrany. Si algú més ha de marxar, diem ràpidament les propostes.
De preparar nens cap a l'escola i totes aquestes coses, ja se sap. Exacte. Els vistos són complicats.
Sí, Miquel, jo també.
Vinga.
Tu també, Òscar? Sí,
Òscar,
també.
Òscar, tinc... pots escriure la marca aquesta que es diu Fixia o alguna cosa així? Que volia apuntar.
No, la marca és Deltador i els receptors es diuen Tixia. TYXIA. Hi ha tot de diferents receptors per llums, per persianes... Està molt bé, està molt bé, i de preu no es dispara. Sí, sí.
Molt bé, doncs, Òscar, Miquel, moltes gràcies per haver avui acceptat en aquest dia de festa i a hores intempestives estar en aquest programa especial i ens veiem. Bé. Vinga, moltes gràcies als dos.
Adéu. Adéu.
No marxeu als oients, que nosaltres seguim per les propostes Mosseguis, que les direm així de molt ràpidament.
Sí, perquè Déu-n'hi-do,
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Molt bé, doncs ja ràpidament per tancar. És que teníem moltes propostes, no les podem deixar per dues setmanes, perquè si no se'ns acumulen centenars de propostes, Mosseguis. Per tant, la primera la faig jo. És una proposta perquè els que accediu a la Xeta, que sou mecenes, coneixeu la Xeta, i si no, accediu-hi, feu una ullada aquests dies perquè està funcionant un calendari d'advent amb vídeos de diferents creadors. Vale? I us recomano un vídeo i un canal d'una noia que es diu La Cimer Valenciana, que és una noia que fa directes i gameplays de videojocs, però no només això, també fa poesia i tal, i està, és supersimpàtica i m'ha agradat força, La Cimer Valenciana a la Xeta. Vale, recordeu la pregunta que vaig fer l'episodi passat demanant consell sobre quina televisió OLED podia comprar, si amb 49 o 48 tenia prou, havia de...
Com més gran, millor.
Exacte, aquesta és la conclusió. I per tant, m'he decidit i ja he comprat, de fet me n'aportant divendres, una TV OLED 55CX 2020 amb processador d'aquest any a la 9, de LG, i teniu enllaços d'afiliats, tant de bo compreu molts trasteles, però us he posat perquè veieu quina televisió és i estic super, super
content. No disponible en este momento,
És probable, perquè s'ha anat esgotant. I, de fet, la vaig veure una mica més barata en alguns altres llocs. Vaig consultar Twitter a un altre lloc que no era conegut, jo no el coneixia, i posava, si vols perdre els teus diners, compra aquí. I vaig dir, bueno, torno al meu món d'Amazon, que com a mínim saps que si hi ha un problema...
Com en comprin gaires aquestes teles, Déu-n'hi-do, No és barata, no?
No ho és. Les televisions OLEDs no són barates i, a més, enguany han pujat de preu a sobre.
Després ens queixem dels preus d'Apple. Vale, continuem.
Vale, en Xabat ens parla d'Audible. Audible en català, amb títols disponibles com Sapiens, Fungus, i d'altres molt coneguts que ja estan disponibles. Doneu-li una ullada a Audible, que és d'Amazon, és un servei d'Amazon. En Cinerbof ens parla... Clar, vale. Diu que ja podem reservar Clausewitz una breu introducció d'en Sir Michael Howard. És una història... crec que és un llibre, diria que és un llibre... Diria que sí, diria que és un llibre sobre història militar, ¿vale? Història militar i en català. ¿Vale? Més coses. En Joan Betbessé ens parla de màquines virtuals. Diu que aprofitem ara que AWS, Amazon Web Services, disposa ja d'instàncies amb macOS per poder per ser llogades per hores o per minuts, per poder crear màquines virtuals per desenvolupar Mixcode. Uh-huh. Això ja vam dir l'altre dia i perfecte. En Redurdín ens parla d'un podcast que es diu Noesfera. Un dels darrers capítols parlen de SETI i la recerca de vida extraterrestre. Ho fa amb l'Héctor Socas, que és un dels protagonistes de Coffee Break, Senyal i Ruido. És un científic, un astrofísic solar.
De Canàries.
De Canàries. I que, a més, el vam entrevistar a Mossega la Poma fa bon de temps.
Sí.
Amb uns minuts mossegui. Sí, molt, molt, molt agradable i molt, molt amable, l'Héctor Socas, i un tio sí. Que ens agrada moltíssim. Sí, sí. L'Andreu Guitart parla de Google, diu que hi ha projectes, que Google té projectes que no són específicament coneguts, però són importants, per exemple, en el terreny de la biomedicina, i ens parla de DeepMind, i ens referencia en un article del diari Ara que en parla. També el diari Ara, i això és una recomanació d'en Ramon Maria Gallar, ha fet un article parlant de podcasting, sobre l'estat de la podcastera en català, que sortim també esmentats així de passada. Sobretot es fa molt ressò dels últims dels podcasts
nous, no?
Més nous, sí, dels que és 4 o 5 darrers anys i que han tingut més rellevància. En Rafael Jesús ens parla d'una sèrie, aquí li dono la raó perquè l'he vista i m'ha encantat,
és brutal.
Que es diu, és sobre natura, la trobareu a Apple TV Plus i es diu Planeta Nocturn a tot color.
Hòstia, la qualitat aquesta dels documentals aquests d'Apple TV Plus és espectacular.
És molt bona. Sobretot les de natura estan genials.
Una passada, sí. Les sèries podien discutir, no? Però els documentals aquests, la veritat és que sí.
Pues, sí, té moltíssima qualitat. Friso perquè m'arribi el divendres la tele i tornar-lo a veure, però ja amb la tele bona.
Hòstia, vale. Vinga.
En Joan Betbessé ens parla d'una altra sèrie també Apple TV Plus, que aquesta en aquest cas va destinada als més petits, que es diu Pequeñas Històries Zen, vale? Que diu que està força bé. I més, en aquest cas, minissèrie, recomanació de l'Andreu Guinart, a Netflix, una minissèrie de 4 capítols sobre la Segona Guerra Mundial, una unitat que es deia...
Perdona, l'Andreu Guinart no és l'Andreu Guitart, són dues persones diferents.
Sí, segur, o és la mateixa?
No, pregunto, no sé.
No, és molt possible que sigui un typo, perdó.
Vale.
No sé si és Guinart o Guitart, jo diria que és Guinart. Si no, Andreu, perdó. Vale. Doncs això, una minissèrie a Netflix, una minissèrie de 4 capítols sobre la Segona Guerra Mundial, sobre una unitat que era dels Thunderbirds i que es diu The Liberator. Vale?
Andreu Guinart.
Guinart, veus? Guinart. És que ja em semblava. Això va ser un lapsus a escriure. Molt bé. En John Mellon, Advent Challenges. Una mica tard, però si voleu donar un cop d'ull a aquests reptes per desenvolupadors, Advent of Code o Try Hack Me, que són dues iniciatives que passen ara al voltant de les sotes de Nadal i dirigides pues, a gent que desenvolupa o que vol provar tècniques
hackers.
En Miquel Soldevila ens parla d'una andròmina que es diu Firefox. Jo crec que això és broma, ¿vale? Perquè és una mena de bastó que descarrega com un tas, ¿vale? Descarrega no sé què i així tu mantens la distància social aquesta de seguretat que hem de tenir. Sí, Firefox.
Sí. Bueno, home, aquí està per comprar, Sí, out of stock, out of stock, until 2021.
La gent és molt dolenta. Bueno, en Dani Gaia, parlant de domòtica, diu, si voleu donar un toc de smart home o lazy home, com diu ell, veig que la casa Veticino, trobareu els enllaços a la show notes, té tota la sèrie d'interruptors de paret domotitzades amb col·laboració amb Netatmo i compatible amb HomeKit. També ho és amb Google i Amazon. O sigui que està bé que li dongueu una ullada, vale? Una mica ampliant la informació que hem estat explicant sobre domòtica. Més, que només queden 3. L'Andreu Guinart, ara sí, una altra sèrie. És que com, no, penseu que tot això no passa el mateix dia. Passen en dies diferents i la gent va...
Ole.
Ups, perdó, que m'he colat. No sé què he fet. Vale, l'Andreu Guinart es parla d'una sèrie a Netflix que es diu The Blacklist.
Ok.
Sona?
No. La veritat és que no. L'únic que em sona és cara al bot. Quan dius alguna cosa de Netflix et troleja una mica.
Ho aviam, jo ho vaig veure l'altre dia, no vaig voler dir res. Diu, aquest està fent proves i està buscant keywords per fer alguna...
Sí, sí, exacte.
Rebastada en el bot.
Però és que no és el diumenge a la tarda, dic, hòstia, estic avorrit, què vaig a fer? Va que millora una mica el bot.
Bueno, penúltima. En Sinerbov, que avui quedava alarmat del preu dels nous auriculars d'Apple...
Bueno, a veure, això de l'armat ja ho parlarem, ja veurem amb quina lliga juga. De moment, o sigui, pel preu no podem saber encara el que farà. Ja veurem amb quina lliga... Hi ha auriculars de 1.000 euros, eh? Ja veurem, aviam...
Ja, però, hòstia...
Jo no dic... I aquests de 300 euros, jo crec. Això ho veurem quan els escoltem. Quan els escoltem.
No dubto que no s'ho valguin.
Jo no dic que no... Que, o sigui, el que està clar és que si competeixen amb el Sony no pot ser que valguin el doble només per ser d'Apple. M'estranyaria bastant. No dic... A lo millor sí, però a mi m'estranyaria bastant que estiguessin en el rang de preus dels 300 valent 600.
Però és que val més que un iPhone SE.
Sí, 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 però bueno, que hi ha auriculars que valen 1.500 euros. D'aquests d'Audiotècnica,
que no discuteixo.
Ho veurem a veure. Ja
s'han de veure. Però bueno, ell es veu que s'ha indignat molt i ens ha dit, mireu, deixeu-vos estar d'històries, us compreu uns auriculars magnífics, són de diadema, van amb cable, porten reducció de so, de soroll, perdó, tenen una molt gran qualitat, que són els Sony MDR-7506. Estan a 99 euros a Amazon.
Sí. Aviam, segur que no són iguals, està clar. Que són molt bons, vale, que qualitat-preu són molt millors que els d'Apple, no dic que no. Però, per exemple, avui he estat mirant el número de micròfons que tenen els auriculars aquests i em sembla que no n'hi ha cap d'aquests de 300 euros que tinguin el número de micròfons que tenen els AirPods aquests Max. Però, bueno, això ja quan es puguin sentir, veurem, a veure.
Molt bé, i acabem amb una proposta que ens havia fet arribar l'Òscar, que ha hagut de marxar, l'Òscar Pérez, que és sobre impressores. I és un truc perquè es veu que les impressores Brother, amb l'última actualització del firmware, perquè s'actualitzen automàticament els firmwares. Jo no sabia que les impressores tenien firmwares que s'actualitzaven.
Sí, jo tinc una Brother, però no sé.
Jo com vaig decidir no tenir impressores perquè era un tema... O sigui, no tinc impressores a casa, fa molts anys. Era un tema de principis.
Sí, sí. Bueno, jo la té el meu pare, que la necessita.
Ja, perquè si tens un negoci, a vegades sí. No tens...
No, perquè té collons, tot ho ha de fer en paper, saps?
Ja. Bueno, en tot cas, es veu que les impressores Brother, una de les últimes actualitzacions automàtiques, detectava que els cartutxos de tinta no eren els originals i aleshores no funcionava.
Clar.
Vale? Sí. I hi ha una drecera per saltar-se això, que ho va publicar un usuari o una persona que es diu l'Eduardo Collado, que és una persona que pilota bastant en temes de tecnologia, i bueno, us posem la referència a la seva piulada on explica com saltar-se aquesta actualització i aquesta limitació i aquesta detecció de...
Està bé. Sí, aviam ara que la comunitat obrera s'ha posat ara amb el tema del dret a reparar o ha començat, aviam si algun dia diuen, hòstia, tu no pots actualitzar aquí el firmware dels aparells sense avisar l'usuari, no?
Mm-hmm. Molt bé, nois, doncs vaya programa llarguíssim avui, una hora, gairebé una hora i tres quarts, molt, molt, molt llarg, però volíem fer aquest programa especial avui sense el mar, perquè no estava previst, va ser una mica una cosa cuinat a fora.
Al principi anàvem a fer festa avui.
Sí, anàvem a fer festa perquè avui era dia festiu, però ja veieu, aquest especial Nas i Domòtica és llarg, és bo que el aneu escoltant amb calma, teniu tot el Nadal, perquè farem festa des del 22 fins passat Reis, vull dir que teniu diverses setmanes sense mossegar la poma oficial, doncs com a mínim teniu aquest programa perquè el podeu gaudir aquestes festes.
Molt bé.
Miquel Àngel, gràcies a tots, oients, ens retrobem, això sí, la setmana vinent amb un programa ja... El dia 15 tornem a tenir programa, a més tenim dos convidats.
Ah, sí, m'ho vas dir.
Vale, sí, vale. Tenim dos convidats. No faré spoiler.
Fem spoiler, vale.
Tenim dos convidats. Un que, bueno, que és ell. Ningú més.
És
molt ell, no? És molt ell. I l'altre, que no ha vingut mai a Mossega la Poma, que em fa molta il·lusió que vingui, que és un tio que té un podcast
i que vale.
Pilota molt de...
Ahí lo dejo.
De un tema. Per cert, tu, traïdor, vas a la competència a ser cosites, no?
No. Bueno, em van contactar de FacMac per veure aviam si podíem fer alguna col·laboració. Però, bueno, ja veurem. Jo els vaig dir que no ho descartava, però bé, ja
veig. I vols que et regalem HomePods minis i Apple TV?
Sí, no? Mira, això estaria
la
bé.
Mierda!
De fet, jo amb FacMac vaig estar a punt de col·laborar fa molts anys, abans que mossega la poma. Vaig estar a punt de col·laborar-hi. Passa que, bueno, amb el Carlos Borges al final no ens vam entendre i no ho vaig fer, però vaig estar molt a punt de fer-ho.
FacMac és un lloc tècnic per temes de Mac que està genial i explica les coses
molt. I a més, una cosa que m'agrada molt de FacMac, a diferència de la gent de Pelesfera, que també fan coses bones, no dic que no, és que tenen un punt bastant crític important, i a Pelesfera és molt difícil veure algun article que critiqui algú d'Apple. O sigui, tot és...
Bueno, en Carlos Borges, que sabia de tot, també venia... Teníem els coneixements d'altres sistemes.
Però Carlos Borges era molt més tècnic, no? No, sí. No era un fan perquè tingués un iPhone, no. Era un tio maquero de tota la vida, i això és el que a mi m'agradava molt d'ell, que ja ho va deixar. De fet, està treballant a LinkedIn, em sembla, si no recordo.
Sí.
O sigui, s'ha anat a Microsoft a treballar, que fa vacràcia. Però el que sí que m'agrada de FacMac és que, en general, li dona una mica de cer a Apple quan se li ha de donar. Vale? Com amb el tema d'això de l'iCloud, que no hi ha cap manera de fer-ho, de tenir alguna alternativa, o el tema de xifrar els... Que no, o sigui, que el xifratge és punt a punt, però les claus del xifratge les té Apple, o sigui que és com, pràcticament, si no estigués xifrat. Bueno, una sèrie de coses que allà sí que es critiquen i altres.
Està molt bé, és un lloc de referència i he fet la brometa, per donar-te peu a que ho expliquessis, però la veritat és que a mi personalment em fa molta il·lusió perquè FacMac és un lloc de referència i jo també el segueixo molt. Sí. I al principi, quan comences amb temes de Mac i vols explorar coses amb una mica de més de profunditat, allà tens la informació, està força bé. Sí. Molt bé, nois, ens retrobem la setmana vinent. Moltes gràcies a tots i que vagi molt bé.
Adéu.
Adéu.